Gerard Esteves, president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya, l'UFEC. Hola, Gerard, bon dia.
Bon dia.
Bon dia. Quina és l'última vegada que heu parlat amb la Generalitat?
Bueno, vam tenir reunió el dimecres passat, després de la manifestació que vam fer, que vam omplir plaça Sant Jaume. Ens va rebre la consellera de Presidència i el secretari general, el que els hi vam exposar. Ells ens van dir que estaven d'acord amb els plantejaments que fèiem, però que semblava que Salut estava, doncs, en una posició molt tancada en banda. L'endemà al matí ens van citar en una reunió de Zoom a les 11, en el que hi va participar el secretari de Salut, el senyor Ramentol, i va continuar en la mateixa línia de tancada en banda, diguem-ne.
Teniu alguna perspectiva o no? Us va donar el doctor Ramentol alguna perspectiva de futur immediat o no?
No, no ens va donar cap perspectiva de futur, sincerament. Ens va dir que el dia 23 mirarien d'obrir les activitats a l'aire lliure i nosaltres li vam facilitar, doncs, tota la informació que nosaltres hem enviat moltes vegades. Quan dic moltes vegades, vull dir moltes vegades a la Conselleria de Salut i a diferents conselleries amb els estudis, amb tots els indicadors del Ministeri de Sanitat que marquen clarament que les activitats esportives no són perilloses pels contagis del Covid i que està tot molt acotat si es fa de forma correcta i aplicant els protocols que la mateixa Salut Pública, doncs, va autoritzar, però sembla que no són prou convincents aquests arguments que nosaltres estàvem donant.
Per tant, no treballeu en cap data de reobertura a hores d'ara, eh? Potser el dilluns que ve, però veurem, no?
Ens han dit que a partir del 23 d'això ens van dir que sí, que ens miraríem de trobar, doncs, al llarg d'aquesta setmana per tal de començar a treballar conjuntament per la reobertura, però a hores d'ara encara no tenim informació. Sí que estem esperançats perquè, com sabreu, nosaltres vàrem presentar una demanda al Tribunal Superior de Justícia en la mateixa línia que el que vam fer el mes de juliol, i tenim esperances que el Tribunal, doncs, imparteixi justícia i trenqui aquesta desproporcionalitat per part de l'administració que està causant tant de mal, com bé deies, no només des d'una perspectiva econòmica, sinó també de salut i de salut mental.
Tenim idea de quan pot fallar el TSJ o no?
Bé, nosaltres vàrem tenir un petit problema processal, no nosaltres, el mateix tribunal, que no sabia si ell era competent o era competent el Tribunal Superior, perquè emanava de l'estat d'alarma i, per tant, del Consell de Ministres. Al final, una setmana després d'haver-ho presentat nosaltres, ens va acabar donant la raó i s'ha, diguem-ne, s'ha instaurat competent al Tribunal Superior de Justícia, va donar 2 dies de trasllat a la Generalitat que es van acabar el passat divendres, i avui, ja jo crec que a principis d'aquest, si no avui, al llarg d'aquests primers dies, doncs el Tribunal ens ha de donar una resposta, i la resposta ha de ser si accepta o no accepta les nostres cautelars. Nosaltres som optimistes perquè creiem que no difereix l'escenari de juliol de l'actual, i per tant, si el juliol va fallar a favor de les nostres cautelars, doncs tenim esperances que ara ho torni a fer.
Val. En tot cas, podríem anar a un escenari, per exemple, en què les instal·lacions a l'aire lliure estiguessin obertes i, en canvi, els pavellons i les piscines tancats?
Sí, i de fet, és una cosa que a nosaltres ens sorprèn enormement, perquè aquesta setmana vam rebre una circular de la Generalitat en el qual demanava als diferents ajuntaments, i com que nosaltres també som concessionaris d'alguns pavellons, doncs ens van traslladar aquesta petició, que per les votacions del 14 de febrer les escoles no eren segures i que ho volíem fer-ho en pavellons. Llavors, la nostra pregunta és, com pot ser que en aquests moments les escoles estiguin obertes i puguin desenvolupar la seva activitat i els pavellons es diguin que no són segurs, tanmateix per la votació de les eleccions autonòmiques el proper 14 de febrer, sí que aniran a pavellons i no aniran a les escoles. És a dir, no compleix una lògica, diguem-ne, gaire coherent, eh?
O, per exemple, que es permetés l'esport individual i, en canvi, encara continués prohibint l'esport d'equip.
Sí, però jo insisteixo, les dades objectives del Ministeri de Sanitat, o sigui, no és un estudi de l'UFEC, no és un estudi de... No, les dades objectives del Ministeri de Sanitat parla que les activitats esportives generen tan sols el 0,28% del total dels contagis del coronavirus. Torno a repetir, el 0,28%.
Quan això li vas dir, Gerard, quan això li vas dir amb el doctor Ramentol, què et va dir? Perquè segur que li vas dir això.
Em va dir que no sabia d'on havia tret les dades, i llavors li vaig enviar el link del mateix Ministeri de Sanitat, però no he tingut resposta. Tot i que, insisteixo, nosaltres li hem enviat en paper moltes vegades, quan dic moltes vegades, són moltes vegades, a la Conselleria de Salut, perquè tingués tota la informació i tots els informes. I és una de les coses que a nosaltres ens va sorprendre, que la reunió de la setmana passada, el dijous, digués que no tenia aquestes dades sobre la taula. Vaig dir, home, si t'ho hem enviat tantes vegades, almenys a la salut, ja entenc que hi ha molts problemes i que segurament tenen molts fronts oberts, però, home, estan tancant tot un sector afectant a milions de persones, perquè l'esport, quan tu el tanques, afectes a milions de persones, el que no pot ser és que no tinguis en compte almenys els elements objectius que posem sobre la taula. Tenim un altre estudi que, a més, ens diu que del total de la gent que té o que ha patit coronavirus, hi ha un 35% que té complicacions. Complicacions que les pots passar a casa, que les pots passar a l'hospital o que acaben amb defunció. El 35% del total dels que tenen coronavirus tenen algun tipus de complicació. Bé, hem fet un estudi i hem analitzat els federats. Els federats, perquè és un públic que nosaltres tenim controlat. Doncs dels federats que hagin tingut complicacions és tan sols el 0,05. Això què vol dir? Vol dir que els federats fan activitat física habitual, per tant, són gent que l'esport el porten al dia i, per tant, podem treure la conclusió que la gent que fa esport té menys possibilitats de tenir complicacions que no aquells que no fan esport. Per tant,
però aquí deuen haver-hi els nens també, no, Gerard? Aquí també deuen haver-hi les criatures.
Bueno, sí, home, hi ha 700.000 federats, dels quals pues, un 30-35% són menors, però la resta són majors. Uh-huh. Per tant, també hi ha gent major d'edat. Uh-huh. És a dir, el que sí que està demostrat científicament és que la gent que fa esport, i que sobretot fa cardio, no només és una perspectiva de salut mental, sinó sobretot de salut física, és molt més resistent i és molt més forta quan contrau el coronavirus que no la gent sedentària. No? I, de fet, hi ha estudis, que nosaltres a les xarxes socials l'hem anat penjant, com afecta, i això és un estudi que va sortir de la Societat de Medicina d'Estats Units, com ha afectat el lockdown, que deien, el tancament, no? el confinament a les persones des d'un punt de vista també físic, no? I que debilita la població. És a dir, ja no des d'una perspectiva únicament econòmica, ja no des d'una perspectiva mental que està causant grans perjudicis a la població, i més en una època en què l'angoixa, la incertesa i la situació de catàstrofe global ens provoca uns trastorns mentals a tots, eh? Jo mai havia corregut tant com estic corregint ara. Jo us escolto al matí des de les 6:15 fins a les 7:30, 8:45. Pues sempre em poso la ràdio i me'n vaig a córrer 1 hora i mitja, però bàsicament per poder desfogar-nos i per poder treure tota aquesta... I això, el que estem fent ara en aquests moments a la població és, diguem-ne, manllevar-li aquest dret de fer-ho en espais segurs i organitzats com són els clubs i les entitats esportives.
Acabo. Hi ha una part fonamental de l'esport amateur, que és l'esport formatiu, diguem-ho, que és l'esport de base, no? L'esport de les escoles, allò que és anar a aprendre, a compartir, a cooperar, etc etc. Quines conseqüències pot tenir aquest tancament, si s'allarga gaire?
Això està causant molts perjudicis als clubs petits, està causant molts perjudicis a les famílies, als menors, perquè estan perdent l'oportunitat, estan perdent el ritme, estan perdent l'oportunitat. I insisteixo, quan això ho mires a la resta de l'Estat, la majoria de comunitats autònomes això no ho estan patint. És a dir, el dret fonamental de la pràctica esportiva s'ha mantingut per sobre d'altres.
Saps quines comunitats autònomes estan com Catalunya, o Catalunya és un exemple únic amb això?
Pràcticament és un exemple únic. Hi ha alguna comunitat, per exemple, a Galícia, el que ha fet ha sigut ha prohibit l'esport que no és organitzat. És a dir, l'esport federat es pot continuar, però la resta l'ha prohibit. Per què? Doncs perquè l'esport federat és el que està protocolitzat, és el que hi ha protocols que es poden aplicar, és el que hi ha traçabilitat. Nosaltres tenim estudis que la represa de l'activitat esportiva s'ha tingut un control absolut de tots aquells casos que hi ha hagut, possibles casos, quan s'ha tingut algun dubte o alguna sospita, s'ha parat la competició. És a dir, ha estat molt ben organitzat i les entitats han fet un gran esforç perquè la pràctica esportiva sigui segura. Què ha passat? Al prohibir l'activitat organitzada, al prohibir l'activitat en el si dels centres esportius, això s'ha traslladat al carrer, però s'ha traslladat al carrer de forma desorganitzada, de forma destraçabilitzada i sense aplicar protocols. Jo, que vaig a córrer sovint per la ciutat, veig quantitat de classes de zumba, de ioga, de fitness al carrer, amb 20-30 persones que no tenen cap mena d'aplicació de protocol, que no se'ls pot demanar ni exigir res, i que allà sí que els contagis són molt més probables, no? O canxes que hi ha públiques de futbol, de bàsquet, o vòlei. Si algú se'n va a la platja de Barcelona i veu la quantitat de partits que hi ha a la platja de Barcelona, se'n faria un fart de comptar xarxes de vòlei. I, en canvi, a la platja no hi ha problema, i el que és federat, que és organitzat, que està protocolitzat, que hi ha un control, aquest està prohibit. És absolutament il·lògic, i això és el que nosaltres estem intentant demanar a la Generalitat, que obri els ulls, que obri els ulls i que entengui que el sector esportiu és la manera millor per col·laborar en el sí de fer front a la pandèmia.
Gerard Esteve, moltes gràcies. Fins al vidiat i molta sort. Continuem parlant.
Gràcies, Jordi.
Que vagi bé. Gerard Esteve, president de l'UFEC, que ens ha acompanyat avui aquí al món a RAC1.